Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
La imaginació crea la realitat. Richard Wagner.
Ho vam avançar al passat programa quan ens quedaven 5 minuts. Ens faltava programa per gaudir de l'òpera de Wagner i per com va explicar una llegenda més que coneguda, en part gràcies a la seva òpera, La mort de Tristan i Isolda, una història que forma part del cicle artúric que explica un amor extraordinari, que fuig de normes i moralitat de l'època, de qualsevol època en què s'ha explicat. Una història que se centra en els sentiments dels protagonistes, el Tristan i la Isolda. Però jo tinc ganes ja d'escoltar la música i sobretot que la flautista Patricia Denoy i la Cristina Casale amb el seu piano, no avui no amb el seu piano, però sí amb els seus coneixements, ens expliquin aquests detalls, la història, aquesta relació amb la música. Hola, noies, Patricia i Cristina.
Hola, què
tal? Jessica.
Avui Wagner.
Ui, avui.
Avui.
Avui és un plat fort, eh?
Vau dir que en 5 minuts no podíem explicar-la.
Impossible.
I per això hem reservat 30 minuts de programa per poder gaudir-la.
Sí, sí. I intentarem sintetitzar, eh? Perquè Wagner és insintetitzable. Deia Schubert que Wagner té grans òperes i molt males mitges hores, perquè dura tant cada òpera.
Aquesta òpera, de fet,
dura 4 hores.
4 hores?
Sí, com moltes de les òperes de Wagner.
I això, ara us pregunto des de la part musical, com a músics, 4 hores allà, a peu de canó, com es viuen?
Suposo que des de canó. Jo ho visc molt bé, perquè les versions per a piano no duren 4 hores.
Imagina't.
Hi ha moltes versions inspirades en temes de Wagner, i aleshores és un plaer tocar-ho, ja que el que tens és una orquestra a les teves mans. Sí. Però aquesta mateixa pregunta que tu t'has fet, l'he fet jo a la Patricia, i realment, doncs, dista una mica
del
meu parer.
Sí, jo he fet la tetralogia sencera un parell de vegades, quan estava tocant a l'orquestra del Teatre al Liceu. De fet, li comentava ara a la Cristina fora de micro, quan estaves venint tu a l'estudi, que va ser la primera òpera amb la primera obra amb la que em vaig estrenant al Liceu.
És una animalada, això, eh?
És una animalada, realment, haver de pujar 4 plantes de cop, perquè jo tenia 23 anys, 23 o 24, no me'n recordo, i les partitures amb les que l'orquestra toca Wagner, la cal·ligrafia de les notes és, no diré que és un facsímil, un manuscrit, però és una cal·ligrafia, sí, és un manuscrit, de fet, sí que ho és, que hi penso. I Wagner cada 3 compassos està canviant de compàs, de modalitat, d'armadura, de tot. Aleshores és...
Per tant, ho suposa difícil.
Molt. La lectura realment és difícil i t'obliga a cada un dels músics de l'orquestra simfònica i d'òpera a conèixer molt bé l'obra de Wagner, perquè si no, fixar tota aquesta música a cada un de nosaltres, fer un bon amalgama, això que no em sortia, doncs és difícil. Però és que a més jo recordo que em sentia absolutament fora de lloc. Pensava, mare meva, no sé tocar la flauta, no puc mirar el mestre perquè he de llegir, però també he de fer música amb els meus companys, però és que he de llegir la partitura. Hi ha 6 bemols, hi ha 6 sostinguts, mare meva, era com de sobte trobar-te amb una...
Perquè tingueu una mica la idea de la complexitat de la peça, Richard Wagner, des de que va acabar de composar-la fins que es va estrenar, va trigar uns quants anys, i la primera vegada que es va estrenar, que era a Alemanya, van ser necessaris més de 70 assajos, i tot i així, el tercer dia de posar una escena, la soprano es va quedar ronca, que diuen...
Per tant, és dificultat per tots els músics i cantants.
De fet, hi ha un tipus de cantant, que és el cantant wagnerià, que és un cantant que...
Cantant wagnerià?
Sí, sí.
És una especialitat.
Sí, és quasi una especialitat. Nosaltres, en el Liceu, cantàvem molt amb els cantants que canten al festival de Wagner de Bayreuth, d'Alemanya, i aquests cantants, a les 9:30 del matí, ja t'estan fent un trill Tristan i una Isolda i un Siegfried i un Götterdämmerung i el que tu vulguis.
Són cantants 4x4,
són
diria 4 jo, no?
Per, ah, mira, ho has definit perfecte, Cris. Són 4x4 perquè tenen una capacitat d'aguant vocal bestial, però a part han de tenir moltes tables musicals i de solfeig, perquè no és com el bel canto, salvant distàncies, que són frases que són harmòniques i van amb l'orquestra sempre. No, no, en Wagner hi ha entrades de la veu i sortides enmig d'un tumult de notes que realment, si no saps molt bé el solfeig i saps molt bé doncs què estàs llegint i tens sentit del ritme, és impossible de cantar, eh?
Ara mateix estic llegint la ment dels nostres oients i sí, m'estan dient, anem a escoltar la música.
Clar,
tot
òbviament.
Això que m'estan explicant la Cristina i la Patrícia, sí, vull sentir-ho. Sí. Comencem?
Jo volia fer-vos només 5 cèntims sobre Richard Wagner, que és un compositor del segle XIX dins de l'estil anomenat postromanticisme, que doncs, va tenir una vida realment molt densa.
Com les seves obres.
Sempre va tenir grans idees i també grans despeses, sempre perseguit pels acreedors i sempre amb persones amb molts diners i gran sensibilitat cap a la seva obra que li cobrien finalment aquestes despeses.
Per tant, era un vividor? D'aquells músics que vivien...
Jo crec que no ben bé.
Era un sobrevividor, potser, no? Una mica com Mozart, no? Que sempre estaven endeutats, pobres, i que, bueno, anaven tirant, no?
Jo crec que el que ell volia, quan se li ficava una cosa a la idea, una idea al cap, no? Ja tenim aquesta frase de que la imaginació crea la realitat, és una persona que quan té ja un projecte en ment, com fos, per exemple, una òpera, doncs faria el que faci falta per finalitzar-la. I això vol dir despreocupar-se de despeses i potser del tarannà de la vida diària. I bé, finalment, doncs, és així que les seves obres, encara que siguin molt denses, estan molt estudiades. Per fer-ho 5 cèntims abans de sentir aquest preludi que inicia l'òpera, que sé que us moriu de ganes que ja deixem de parlar, simplement és marcar l'originalitat d'aquest preludi. És diferent d'altres òperes de Wagner. Primer, per la complexitat, que això ja ho hem dit. Després, la forma lliure, les frases no és potser com un classicisme, no?, que estan encetades i finalitzades, estan segmentades les parts musicals. No, tot això, una cosa s'entrellaça amb l'altra, els temes no estan contrastats i aleshores et dona una sensació de continuïtat constant, val? Que jo crec que és el reflexe del que era Wagner, que tota la seva òpera és així, no? Jo crec que és l'expressivitat de l'amor, sobretot, que era aquest valor tan important per ell, doncs amb la seva versió més magnànima. No et deixa descans, és a dir...
I per això van a buscar una llegenda on l'amor és el més important. Aquesta història d'amor entre Tristan i Isolda. I que difícil és entrar en aquesta música, el que tu deies, Cristina, no?
Sí.
Entrar, baixar la música per poder parlar.
Sí, perquè és continuada, no hi ha finals de frase. Realment, Wagner, jo crec que aquí ens pot donar una idea del carisma que tenia aquesta persona, aquest artista, aquest compositor, perquè realment et sap portar sense descans, de principi a fi, doncs a un tema molt emocionant, molt apassionat, apassionat profundament, no nyonyo, atenció, això és important. I bé, doncs crec que és una de la màgia, és la màgia que fa Wagner, no? El que sí hauríem de començar és de parlar de l'argument de l'òpera. La Tristan Isolde, que és un argument, és una història de l'edat mitjana, estem parlant d'una història original del segle X i que doncs, es va escriure finalment al segle XIII amb una versió de Godofredo d'Estrasburgo, que finalment doncs, és la història de la que va ser fidel Wagner. I la història comença amb el viatge per vaixell d'Isolde, que va casar-se amb el rei Marque de Cornualles, i ella viatja amb la seva sirventa Brangania, i el que porta el vaixell és el Tristan, una persona a la que ella odia profundament, ja que va matar a un amant que va tenir, no? Aleshores, doncs, d'una manera, ella demana a la seva sirventa que el vagi a buscar el Tristan, que vol parlar amb ell, està molt empipada, i li fa preparar un brevatge perquè es mori, ja que el Tristan, amb la seva lluita amb el Morold, que va ser el seu amant, doncs va quedar ferit, i la Isolde el va curar perquè ella té poders curatius. Doncs ara es va empenedir de curar-lo, i aleshores doncs, el volia matar perquè estava molt ressentida. I el va fer cridar i li va explicar tot això, li va dir que sabia qui era, que havia assassinat el seu amant i que tenia doncs, aquell brevatge i que se'l vegués per morir, perquè era el que mereixia. I just en el moment en què ell doncs, ja es va veure la meitat de la poció, ella li treu de les mans i... doncs mira, això és il·lògica femenina, es veu la resta del brevatge ella mateixa. Crec que doncs, això no fa falta explicar que ella en el fons estava enamorada de Tristan i el que es pensa és que morirà, però la Brangania, no sé si és per despiste o simplement doncs, per donar en inici a tota la història, resulta que no va preparar una poció per letal, sinó que era una poció d'amor. Gran diferència en les conseqüències.
Sí.
I aleshores doncs, els dos es van quedar enamorats l'un de l'altre, doncs,
en aquell
de manera...
mateix moment, no? Sí. A més, meitat de meitat, sí. Perquè ell...
S'ha de dir que en aquest moment, que està explicant la Cristina, apareix en música el famós acord del Tristan. És un acord que no entrarem en tecnicismes perquè has de ser músic per veure... Té una disposició de notes. Un acord són un conjunt de notes que es toquen al mateix temps. Doncs té una disposició que fins a aquell moment de la història de la música no s'havia donat. Aquest acord Wagner el posa en el moment de l'abraçada, de quan es reconeixen a través d'aquest filtre d'amor, es reconeixen tant Tristan com Isolde i s'abracen. I és un acord molt, molt especial quan surti, i en tot cas, que quan sentim la música del duet d'amor, us el faré veure.
I es diu així, acord de Tristan?
Sí, es coneix com l'acord de Tristan.
Perquè va ser una invenció de Wagner.
Exacte. Molts altres compositors després s'han inspirat i han escrit sinfonies fent un homenatge i utilitzant aquest acord i fent un homenatge a Wagner.
I una pregunta, aquest acord s'ha utilitzat a bandes sonores de pel·lícules d'amor? És possible? Perquè ens sona molt, no?
Wagner, jo crec que aquest leitmotiv s'ha posat en moltes pel·lícules, però el que passa és que ara mateix no em venen al cap. Sincerament, no sé d'una pel·lícula que sigui coneguda i que hagi posat música de Wagner.
Sí, home, música de Wagner s'ha posat molt, sobretot a tot el que és el cinema del segle XX, inspirat en la Segona Guerra Mundial, perquè, com sabeu, Hitler era un apassionat de Wagner pel fet de que, bé, segons ell, doncs, a veure, aquí s'ha d'especificar molt. Hitler a Hitler li agradava Wagner perquè magnificava la raça ària i la seva música era universal. I Wagner era un nacionalista, era un home amant de la filosofia, amant de les grans idees de la corrent filosòfica, heredada ja a Grècia tants segles enrere, que va acabar desenvolupant-se en ple romanticisme a Alemanya. Però això no vol dir que Wagner tingués, com a músic i lliure pensador que era, tingués una inclinació especialment donada a un règim dictatorial, ni molt menys. Diguéssim que en aquest cas era Hitler qui es va
inspirar,
va utilitzar una mica
no?
la música de Wagner per, com a fins i tot propaganda. I per això hi ha tantes pel·lícules com, per exemple, Operación Valkyria, amb el Tom Cruise, que fa relativament poc que s'ha posat, on surt la cavalcada de les Valkyries, que això pertany a la tetralogia. Hem de dir que Tristan Isolde no pertany a la tetralogia de Wagner, que és l'Or del Rin, que ja n'hem parlat, que està formada per aquestes quatre òperes que són l'Anell del Nibelung, és a dir, l'Or del Rin, Siegfried, la Valkyria i el Crepuscle dels Déus. Tristan Isolde és una obra que va per potser la més romàntica de totes, però segur que ha sortit en anuncis i en pel·lícules.
I aquest acord, no?, que deies, sí, d'aquesta abraçada. Continuem ja amb aquesta abraçada, perquè estem gaudint tant d'aquestes explicacions. Cristina, volies fer alguna
punt? Sí, abans de posar la música, doncs a mi m'agradaria simplement fer un incís de que els tres actes tenen en comú aquesta relació amb l'amor i la mort. Tristan està sempre a prop de la mort i això dramatitza moltíssim tota la música, i Wagner jo crec que ho gestiona d'una manera genial. Aquest primer moviment, doncs, ja ha estat a prop de la mort en aquest brevatge, que en principi anava a ser, doncs, un brevatge letal. En aquest segon moviment, doncs, també estarà a prop de la mort. Ens expliques una miqueta el segon acte?
Sí, per tant, aquest equilibri entre la mort i l'amor.
Exactament. Doncs el segon acte comença en què hi ha una partida de caça nocturna que deixa el rei Marque... que el rei Marque deixa Isolde sola en el castell, i Isolde se n'adona que està sentint els corns de caça, i pensa, bueno, està suficientment lluny com per, saps, per apagar les flames de la meva alcova, diguéssim, que és la senyal que està esperant Tristan perquè vagi junt amb ella. Hem de pensar també que Tristan i Isolde són adolescents, igual que Romeu i Julieta. Seria una miqueta la versió alemana d'una història, no sé si mitològica, però clar, una història creada que té molts paral·lelismes, no? Aleshores, Brangania, que és la mestressa, de la cuidadora, diguéssim, l'assistent d'Isolde, sospita que Melot, que és un dels cavallers del rei Marc, ha estat observant atentament totes les mirades que s'estan creuant els dos joves, i sospita de l'amor. I clar, no ens oblidem que Isolde ha arribat on ha arribat a Cornualles perquè s'ha de casar amb el rei Marc, que és molt més gran que ella. Aleshores, com que Melot finalment és un dels millors amics de Tristan, decideix entre la fidelitat del rei Marque i Tristan, i decideix apagar les flames, i per tant Tristan i Isolde es troben. És el primer moment en què els amants, que per fi estan sols, es declaren la seva mútua passió, que és quan sentirem l'acord del Tristan. I
que, per cert, faig un incís, sí, a la música que posarem, el duet d'amor dura 45 minuts, 45 minuts que Wagner, doncs, ens manté en vil amb aquest encontre.
Exactament. Finalment, Melot s'ho pensa millor, i quan estan els amants junts decideix servir a Marque i traiciona el seu amic Tristan, avisant, se'n va on estan de cacera, i els avisa i els diu, mira, que els he vist junts, i si vols vine. Clar, òbviament el rei Marque acut corrents i llampant fins allà, i amb el cor trencat, perquè realment el rei Marque està molt enamorat d'Isolde, i se n'adona que clar, ha estat traït per Tristan. Tristan és el nebot del rei Marque. Bé, això genera que tant Melot, que és el primer cavaller del rei Marc, i Tristan, que tot i sent amics òbviament responen a fidelitats diferents, acaben lluitant i en aquell moment Tristan serà ferit per l'espasa, serà ferit per l'espasa de Melot. Així és com acaba el segon acte. Escoltem-lo ara. Com a curiositat, doncs, en aquest acte tenim a la sirventa d'Engània que, quan s'està fent de dia, els està avisant els amants que s'han de separar i ells, doncs, el sentit de la vida no el tenen encara connectat i no volen separar-se.
És tan difícil, Jèssica, en mitja hora resumir tot això i escoltar la música. Ara, aquesta música, us he parlat de l'abraçada que se sent al preludi, diguéssim. El preludi sí que l'hem sentit, però per desgràcia aquí no sé si ens arribarà el temps perquè hem de parlar del tercer acte.
Jo crec que no, perquè si no acabarem.
Sí, anem al tercer acte, si us sembla.
Doncs deixem de fons i si en algun moment apareix aquest acord de Tristan, m'ho dius.
Perfecte,
i pujo a primer pla.
Molt bé.
Tercer acte.
Passem al tercer acte, on és la mort de tots dos amants, i la mort de Tristan per tercera vegada, que està a prop de la mort. Ell està ferit, se'n va a Bretanya, viatja allà, i està esperant a Isolda que arribi i que amb els seus poders curatius la curi.
El curi a ell.
Aleshores, doncs, tant és el drama que just en el moment que arriba Isolda és quan ell mor, doncs, dient el seu nom, no? Diu, amb el nom als seus llavis, és tal qual ho explica Wagner. I Isolda, doncs, veient aquesta, la mort del seu amant, doncs, també es mor.
La veritat és que en aquest moment, quan jo crec que és un dels moments àlgids de tota l'òpera, un, com hem dit abans, el filtre d'amor, que és el motiu principal de l'òpera, i a més l'abraçada ja està posada en música, i l'altre, la mort d'Isolda. La mort d'Isolda és d'una profunditat que jo m'atreviria a dir que no és apta per certes sensibilitats, a menys que no tingueu temps i clínex per escoltar-la amb la calma que es mereix.
Amb la visió del Tristan mort, doncs simplement mort d'amor. No hi ha una causa física d'amor.
De fet, per això aquest acte es titula Libers Tot, que vol dir la mort d'amor.
Mm-hmm.
Si et sembla?
Si us sembla, ens acomiadem amb ell.
Jo crec
que teniu algun punt més, moltíssims que us han quedat.
Moltíssims, però de debò que després d'escoltar el que escoltarem, una ja no té paraules.
Simplement que deixeu entrar la música i que disfruteu, doncs, aquesta música tan densa, tan intensa, però alhora molt, molt profunda, no?
I molt fàcil d'escoltar també i de deixar-se emocionar.
Absolutament.
Avui ho heu fet. Patrícia Deno, Cristina Casale, moltes gràcies com sempre.
Gràcies
i fins la propera.
Gràcies,
Jèssica.